recordeu que tornem en tota l'actualitat en l'informatiu de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàveu? Avui continuem parlant d'espais arquitectònics emblemàtics. Entrarem al taller de ceràmica d'un artista multidisciplinar i recomanarem dues novel·les que ens acosten a la sensibilitat i la libido en clau femenina. Comença la cultura IB3. Benvinguts.
L'arquitecta Cristina Llorente ens continua parlant avui de projectes estratègics de les Illes. Tot d'una, parlarem amb el guanyador del projecte del nou centre polivalent del desaparegut cinema Metropolitan de Palma, amb Joan Fortuny. Després coneixerem el taller de ceràmica que Anna Sainz Quesada, Anna Purna, ha obert a establiments després d'anys treballant a la península i a l'estranger. I la llibretera Maria Cuaneta ens parlarà de dues novetats literàries que han captat la seva atenció. Per un costat, Història de les sensibilidades i també Una aniquilació fallida. I acabarem entrant a llibres a la llibreria Ramon Llull de Palma per començar uns minuts amb el seu responsable, en Àlex Volney.
I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb Anna Sánchez, al control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
Ho dèiem a la introducció, avui a la secció d'arquitectura continuem parlant de projectes estratègics. Cristina Llorente, com estàs?
Bones tardes, molt bé.
Molt bé, si parlàvem del sindicat la setmana passada, avui un altre edifici d'aquests que esperàvem de fa estona, i crec que ja anem camí de tenir una solució.
Bé, sí, sembla que la cosa està encaminada. Sí que és vera que en aquesta legislatura han vist encetats molts d'aquests que anomenem projectes estratègics, tots ells començant amb un concurs d'idees, a veure a on arriben, no? I si arriben tots, i quan o no s'apareixen en aquests projectes triats, en aquests concursos d'idees, que ja comentàvem l'altre dia que poden canviar bastant després en el procés que hi ha fins que arriba a ser un projecte bàsic i molt més d'execució, no?
Uh-huh. I avui parlant de Cinemes Metropolitan, Multicines va tancar amb aquest ús, uh-huh. I ja dur.
Du anys, no te sabria dir exactament quants, ara no record quin any, probablement ho sabrà, però avui tornem en el barri de Pere Garau, ja mos hi hem passejat bastant, i no tornem per aquest succés que mos ha sacsejat avui, no, del barri, que en va tot el barri ple, sinó precisament per xerrar, no, d'aquest nou projecte, d'aquest nou edifici, que espera-se, en un barri que recordem que té uns 30 30.000 habitants, per fer-nos una idea, Inca en té 36.000, és un dels barris més densos de tota Palma. Estem xerrant d'uns 42.000 habitants per quilòmetre quadrat, que és una densitat molt elevada. I això, acompanyat d'una manca d'equipaments o d'uns equipaments deficients del barri, fa que, bé, que això se tradueixi en problemes socials i de vegades també de convivència, si estem xerrant, per exemple, de tema d'espais públics, no? Uh-huh. Però sí que és vera que en el barri trobam aquests espais d'oportunitat des que hem xerrat altres vegades. Hi ha pocs, però n'hi ha qualcun de solars buits que pot ser, que ens podríem fer imaginar noves places, també nous equipaments, però també xerram dels patis de les escoles, de l'antiga fàbrica del Patronat Obrer, que ara funciona com a pàrquing i que m'apareix ben cert que també ja té un projecte assignat, i llavors, evidentment, dels cines, no? De tots aquests cines que va tenir aquest barri, recorden que va ser el barri més cinemes de Palma, uh-huh. i que ara aquests edificis suposen també aquests espais d'oportunitat. Estan xerrant del Fantasio, estan xerrant del Chaplin i també estan xerrant del Metropolitan. I precisament en aquest darrer, fa uns mesos, se va llançar aquest concurs d'idees amb un programa molt, molt ambiciós, no? Que jo crec que volia complir una miqueta tot allò que deia la gent del barri que necessitava, no? Recordem que en aquest edifici hi haurà una comissaria de policia local, una escola, té una biblioteca, sales polivalents, un centre de salut i aparcaments. Vull dir, no és poc, no? Se compta amb 8.000 metres quadrats i una inversió de 14,3 milions d'euros amb un termini inicial de 1,5 anys, que a mi m'apareix bastant poc, no? Mm. Perquè hem de comptar que s'ha d'enderrocar l'edifici original, s'ha de treure licitació a sobre, s'ha de fer el projecte abans d'això i després tenim tota la construcció. A mi, un any i mig, ara veurem què mos diu.
Això passa a la Xina.
Ara xerrarem amb en Joan Fortuny a veure ell com ho veu. Crec que ja el tenim per aquí. Bones tardes, Joan.
Hola, bones tardes. Com esteu?
Molt bé.
Molt bé.
Gràcies per atendre la nostra telefonada, Joan. Quant d'anys, tu saps quant d'anys dur el Metropolitan tancat, que ara estem aquí especulant,
pues,
Cristina, això?
Xerràveu, i la veritat és que jo no ho record. Jo recordo haver anat en aquest cine, saps? Però
sí, no, jo també.
Uh-huh. Els anys exactes que deu estar tancat, diria que és de l'ordre de 10 anys o més, però ara no ho recordo.
Més, perquè jo fa 10 anys que visc en el barri i ja estava tancat.
Mira, vos diré una cosa. Jo sé quina va ser la darrera activitat que s'hi va fer, que va ser teatre breu, microteatre, i van ser 5 peces de microteatre que se van representar en diferents espais que ja estaven escrites pensant en aquests espais del Metropolitan, a l'entrada, un passadís, a una sala de cinema. Això va ser la darrera activitat.
Mm-hmm. Amb el cine obert.
No.
Ah, ja
el cinema ja tancat.
Sí. Bé, i si ja entram a xerrar una mica del projecte, primer de tot, enhorabona per haver guanyat el concurs d'idees. Jo te volia demanar, així en principi, què vos va interessar més, no?, d'aquest repte de fer aquest centre multiserveis a un espai tan emblemàtic com el Metropolitan?
Clar, te seré molt honest. És a dir, el que m'ho interessa és a dir, quan per l'estudi passen moltes propostes de concursos i tant aquí a Mallorca com fora de Silla. Però aquest m'ho interessava especialment perquè és un edifici, és a dir, nosaltres tenim l'estudi just tangencial a Pere Grau, en el barri de Foners. I en el fons, el barri de Pere Grau l'empleem moltíssim. És a dir, és un barri que tenim molta coneixença. Llavors, el fet de poder fer una obra d'aquesta entitat, ja pensant de cara a un futur, pensant molt en positiu, estant molt a prop d'aquest edifici, és garantia de que a un edifici tan emblemàtic com aquest li podran donar seguiment i la feina que necessita, d'acord? Perquè llavors sí que vull dir, ja el nostre espai ja voga un poc per l'arquitectura de proximitat, tant sigui de la materialitat com de la sostenibilitat social del lloc, però a més és que aquí ja era un tema de barri. Llavors, això m'ho va aparèixer molt interessant. Llavors, el que vàrem veure és el programa, que va ser com una... no sé com definir-ho, era una barbaritat d'usos diferents, complexes, que tots van fermats, però que tenien aquest tema que és com una certa diversió de col·locar-los quasi com si fos un gratacels, és a dir, dura, i tots estan vinculats en el barri, però quasi és com si diguéssim, estan sent unes estanteries que se va col·locant cada ús dintre d'aquest edifici. I resoldre això, i el repte que m'ho suposava això, en com podien resoldre un edifici de tal complexitat, elegància, dignitat, i a més donant en el barri algo que pogués ser interessant com espais exteriors, m'ho va aparèixer algo que podíem, bueno, que mos hi varen ficar, i mos hi varen ficar de cap.
Mm-hmm. Clar, però en qualsevol moment vareu pensar que tots aquests usos, policies, col·lecte de biblioteca, centre de salut, sales, aparcaments, vareu pensar en qualsevol moment que igual era una mica massa?
Sí, des del primer moment. Eh? Vale. Des del moment que va poder explorar, van dir això, que és aquesta barbaritat d'usos. Vale. I llavors van dir, bueno, anem a estudiar un poc a veure exactament de què se tracta. I justament la solució va passar per entendre molt bé aquest programa i tenir la confiança de que els edificis són canviants al final. És a dir, no sé si voleu que ja xerri un poquet del projecte i de com ordenàvem el programa.
Sí,
sí, endavant.
Vale. No, vull dir, clar, un dels temes, és a dir, hi ha una sèrie d'usos que són com estàtics, per dir-ho de qualque manera. És a dir, són usos que necessiten una geometria, unes característiques, uns temes d'atenció, com són, per exemple, la unitat bàsica de salut o l'escolat infantil, és a dir, aquí no en poden sortir. Però, més enllà d'això, teníem tota una sèrie d'usos com són el centre cívic, la biblioteca, després teníem un centre de dia, teníem àrees de conferències, àrees de música i ball, tallers... Clar, el que pensàvem és que els edificis aquests que són... els edificis programa, que són més estàtics, se tenien que situar com a les plantes més baixes dels edificis, és a dir, les tres primeres plantes, l'empleen per aquests usos que són més estàtics, i a partir de la tercera planta, en el fons, l'edifici se torna amb un edifici molt, molt diàfan, que està ara mateix en aquest programa, però seria capaç d'assimilar qualsevol altre programa amb usos varios i diferents, d'acord? Perquè, bueno, és a dir, un edifici ha d'anar responent un poc, i més en aquest cas, a les necessitats del barri, que molt de pic són canviants. Ara és una biblioteca, potser més endavant serà una mediateca, potser les associacions del veïnat necessiten com a colonitzar més espais perquè necessiten més espais, i aquest edifici, una vegada subsanades les necessitats bàsiques del barri, té aquesta capacitat d'anar-se adaptant a les necessitats dels temps. Mm.
Clar, precisament posaves, no, la biblioteca com en aquestes plantes superiors que poc poden ser més flexibles o d'usos més flexibles. Jo te diré que quan va sortir aquest concurs, quan vaig llegir el programa, sí que em va aparèixer una oportunitat perduda, per exemple, per tenir concretament una biblioteca de referència de la ciutat, ja no dels barris ni de la ciutat, perquè és vera que a Palma no tenim cap ni una biblioteca en condicions, no? I d'una certa identitat entitat i d'una certa qualitat espaial, no? Clar, t'apareix que no vos pareix de qualque manera que hi ha perill de que cap dels equipaments acabi tenint com aquesta identitat pròpia, tenint com aquesta varietat?
Clar, és a dir, m'han sentit la pregunta. La qüestió és que entenc que se tracta de que no és una biblioteca en el sentit més clàssic. Vull dir, clar, nosaltres com hem enfocat aquí la biblioteca no és en aquest sentit més clàssic que tenim de la biblioteca, com pot ser una biblioteca pues, de segle passat o una biblioteca de principis de segle, sinó que l'entenen com un espai que està molt ben il·luminat, que té la capacitat de transformar-se i clar, referent en el sentit de si té realment, jo què sé, posem com a exemple la biblioteca, que la biblioteca pugui perdre l'entitat de biblioteca, realment no sé cap a on han d'anar les biblioteques. És a dir, no sé si han de ser espais ja que se poden adaptar, que han d'anar canviant, que han de tenir bons espais d'il·luminació, bons espais d'esbarjo, bons espais de lectura, però que al fi i al cap admetin moltíssima flexibilitat. Jo, per exemple, un dels darrers viatges que vaig fer, que va ser, vam anar a Noruega, a Oslo, justament allà n'hi ha una biblioteca que en un principi formalment no pareixia molt interessant, val? Que és la biblioteca d'Eichmann, crec que se diu. Si aneu a Oslo i teniu l'oportunitat en aquest edifici, vos l'aconsell moltíssim. I vos l'aconsell no tant per la biblioteca en si, no tant per la seva arquitectura, sinó que és molt interessant, sinó per la gestió que se fa de sus. O sigui, aquell edifici a Oslo, que és un lloc on fa molt de fred, se converteix en l'espai públic de gran quantitat de tipus de gent, ètnies, i dintre d'aquell edifici és un edifici superviu on té zones d'estudi, zones de lectura, que són unes petites zones tancades, zones de mediateca, zones... És a dir, una biblioteca ja va molt més enllà el concepte clàssic de simplement agafar un llibre i llegir. És com un lloc de reunió i de trobada. I jo crec que se tracta un poquet, en aquest cas, en aquest cas específic de la biblioteca, ha de permetre aquesta flexibilitat i aquesta permeabilitat perquè funcioni i perquè sigui un èxit. Perquè
sí, no clar, en això me referia precisament. Jo bé, sa d'Oslo no la conec, però sí sa de Helsinki, que té un poc també aquesta idea, no?, de ser un centre de trobada en el final. Però clar, és vera que això que comentaves, de que tingui aquestes zones de lectura, aquestes zones d'esbarjo, aquesta zona infantil també ben pensada, no?, clar, necessita d'espai, de metres, no?, i no sé fins en quin punt en aquest edifici, on en el final s'hi han de en cabre tantes activitats, tindrem l'espai suficient com perquè totes les activitats tinguin un espai digne i amb la superfície que se mereixen, no? Espero que sí.
Justament aquí està, és a dir, aquí està la reflexió que n'hi ha darrere de resoldre aquesta proposta. És a dir, ara mateix tenim un programa damunt la taula que, és a dir, nosaltres molt l'hem cregut i l'hem posat i l'hem distribuït, però... jo no sé si d'aquí 2 anys aquesta biblioteca haurà de fer-se més gran i llavors haurem de perdre metres quadrats de sala polivalent, per dir-ho de qualque manera, o de sala de conferències per fer un espai perquè realment se necessita una biblioteca que tingui més metres quadrats a nivell de gestió o a nivell de... Bueno, és a dir, que realment faci falta. Uh-huh. Clar, la gràcia d'aquest edifici és que té aquesta capacitat de transformar-se i d'anar agafant metres quadrats d'un lloc i de l'altre perquè naturalment, per dir-ho de qualque manera... el programa se vagi definint en funció no a un estudi que s'hagi pogut fer ara, sinó realment a les feines, vull dir, a les necessitats reals que vagi tinguent el barri i a la seva usabilitat.
Una de les coses que m'apareix molt atractiva del vostre projecte és aquest espai que s'adona de com a de plaça interior, no? De plaça pública, que respon una miqueta també en aquesta filosofia i en aquesta idea que comentaves del projecte. Com pensau que aquesta plaça, quina vida pensau que hi pot haver i com pensau connectar-la realment a l'espai públic, en el carrer?
Clar, és a dir, l'edifici, el tenir tant de programa i estar tan apinyat, mos va costar molt a nivell de projecte trobar un espai de qualitat que el que fes és que al final tots aquests usos que tenim distribuïts en diferents plantes formessin part d'un tot conjunt. I aquí està aquesta idea que estàs comentant tu de plaça, o més bé és com un atri, és a dir, perquè és com una plaça en altura, és com un buidat que li feim a l'edifici, on tu en altura veuràs tots aquests usos que estan passant a les diferents plantes. Uh-huh. Llavors, clar, aquí el que fèiem era quasi com, no sé com definir-ho, com una dramatúrgia de recorregut per entrar dintre de l'edifici. És a dir, fèiem una cosa molt clàssica, que és que l'edifici se'n composa quasi de dos atris. Un atri obert a la ciutat, és a dir, dintre de lo que és la façana, escalonàvem la façana per donar accés a la planta baixa i que mos situéssim a nivell de distribució en el centre de l'edifici. Una vegada has passat les portes, se te torna a obrir un espai, que és un espai interior, que és aquest atri que tindrà 6 plantes d'altura i, a més, tindrà llum directa. A més, aquest atri, que a més te permet veure tots els usos, l'utilitzarem per regular climàticament l'edifici. Llavors, és on concentrarem totes les estratègies passives perquè l'edifici, pues clar, més enllà de ser un edifici pues que tingui uns espais que puguin ser interessants i que funcionin, ha de ser un edifici exemplar i molt eficient climàticament.
Mm-hmm. Molt bé, Joan Fortuny, enhorabona de nou. Estarem molt pendents de l'evolució d'aquest projecte tan necessari també per als ciutadans i ciutadanes del barri de Peregada de Palma. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Joan.
Adéu.
I, Cristina, fins a la setmana que ve, jo crec que aquest serial dona per molt, no?
Dona, continuarà.
Vinga, 6:23, ara allò que feim és continuar, però amb el programa. You got
IB3 Ràdio és entreteniment.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
L'Aviador, IB3 Ràdio.
Sis i 25, il·lustra, dibuixa, broda, pinta, fa murals i còmics i ara ha obert un taller de ceràmica a establiments. Avui parlam amb un artista total, Anna Sainz Quesada, Anna Purna. I parlant de l'estudi a la Purni, hi diu, nana, mi casa, mi refugio, mi lugar seguro. Anna, com estàs?
Hola, molt bé, estic molt bé, gràcies per convidar-me.
I tot això ho has aconseguit? Que sigui el teu refugi, el teu lloc segur, la teva casa també, no? Perquè vius allà.
Exacte. Sí, efectivament, a base de molta feina, vaig fa un anyet, vaig reformar un casetó que teníem a casa, mm-hmm. que això és el primer, òbviament, és privilegi de tenir l'espai per poder fer, i va començar sent el meu taller. Bàsicament necessitava un espai per poder fer feina, no? Això de tenir una habitació pròpia. I...
Era un concepte que quan preparava l'entrevista evidentment m'ha vengut.
Clar, no,
de primeres.
Òbviament.
Virginia Woolf, sempre.
Sí.
Sempre tornem a ella.
I res, i orgànicament pues, ha anat creixent, l'ha anat expandint una mica i sobretot perquè, bueno, jo, a part d'artista, sóc docent i vaig estar donant classes a l'estudi de ceràmica d'una amiga i ell allà me'n vaig adonar que realment això és el que volia fer, no? Perquè la docència de dins del que és el circuit públic, i tant públic com privat, pues, té les seves coses bones, però també en té moltes de dolentes. I en el final pues, vaig trobar que allà era l'espai en el que jo me sentia més a gust.
Clar, l'espai comença com un lloc de creació. Quan és el moment que dius, a part de crear les meves obres, vull que això sigui un punt de trobada, de docència, un taller on passin coses i coses compartides?
Pues ja t'ho dic, va ser real d'aquesta experiència personal donant classes a l'estudi d'una companya que me'n vaig adonar compte de que, bueno, se creen unes sinergies de l'estudi molt particulars, quan, sobretot quan fas una disciplina com la ceràmica, no?, que té aquest punt de reconnexió entre els cervells i les mans, no?, com això que se diu ara que estem tots una mica dissociats, pues, la ceràmica té aquest punt de, no?, de fer aquesta dissociació una mica més... O si és una dissociació que sigui quan és col·lectiva, és millor de dur. No, me'n vaig adonar compte de que realment era, a part de tenir qualitats com a docent, també les tenc com a, diguem, no sé si... No me diré jo mateixa psicòloga ni molt manco, no? Però sí com a de generar unes dinàmiques de grup a un espai que... bueno, pues que s'adonaven en es compartir, a s'obrir-se i en es crear vincles pues, més enllà de compartir pues, el gust per una activitat artística, no? Llavors, això és una cosa que a mi me gratificava molt, no? Me donava molta satisfacció i vaig decidir que en el moment d'obrir, bueno, de fer el meu estudi, pues, l'obriria en qualque moment, obriria les portes per generar aquest espai
I quan farà això?
Però això fa molt poquet. Jo vaig fer les reformes de l'estudi fa un any i mig i ara aquests darrers tres mesos he fet l'ampliació perquè era un espai molt petitet i ara he fet una habitació més i ara sí que hi ha...
I tens alumnes, ja.
Espai. Bueno, estoy en ello.
Però ja sabeu, això està estallent. Sí,
està establiments.
Ai, establiments. Perdó, establiments, sí, tenia en el cap. De fet, anava a dir, els que vivia a Palma ho teníem molt a propet, perquè, de fet, establiments a Palma, pràcticament. Els que no, tampoc està tan enfora, no? D'altres pobles, per exemple, de la part forana. Però me refereix a que estàs ara en procés de fer com una bossa d'alumnes. No?
Efectivament. Ara, si deus una mica... També, clar, me vaig animar perquè... Per això, pues, tenien al meu voltant molta gent que tenia ganes de venir, tenia ganes de provar-ho, i a mi me feia falta espai. Llavors vaig dir, bé, vinga, pues, anem a ampliar i anem a provar què tal. La idea també és que Establiments és un barri que està una mica... Bueno, està un poc abandonadillo, no? Però hi viu molta gent i hi ha molt d'ambient, no? Hi ha molta gent jove que... Bueno, pues que ara hi viu, que fa coses... Ara, bueno, la Vivi és la galeria que va obrir... Mm-hmm. Tenen també una residència artística... Hi ha gent fent coses, no? I a mi me feia ganes com a també dur això. Una mica, no? De dir, bé, Establiments és un barri que... Bueno, que a part és que és guapo. Un dels punts positius que troc que té l'estudi, si els hem de comparar amb... Perquè Palma està ple, vull dir, trobaràs estudis de ceràmica a Palma, aixecaràs una pedra i en sortiran 30, no?
Sí,
n'hi ha molts, però també perquè Mallorca té una tradició, té una vinculació amb la ceràmica tradicional, no? I n'hi ha molts, però clar, lo que té la Purnia és que està enmig del camp. No, vull dir que és un refugi un poc fora de la ciutat i està rodejat de ametllers, de tarongers, hi ha aus, hi ha moixos...
Això t'anava a demanar, Anna, perquè dedués de, només mirant el teu Instagram, que l'entorn per tu és molt important i el descrius molt bé, no? Aquest moixos, aquest arbre, els tarongers, tal. Vull dir que això, a part de sonar bucòlic, per tu, suposo... T'imagino que és una font d'inspiració i de calma, també.
Ho és, totalment. I, de fet, per això també l'anomen com un refugi, no? Un refugi ha de ser un lloc que, a part de donar-te seguretat, te faci sentir bé. I jo a l'estudi m'hi sent molt bé. I és vera que tothom que l'ha visitat i tothom que ha vengut, aquesta sensació l'ha pogut, no? Una mica tocant les mans, també, no? Ostres, tothom em diu quin bon rotllo, no? Quina tranquil·litat i quina serenor que se pot sentir aquí. I això és una mica el que vull transmetre també, on vull posar el punt. També, més enllà d'aprendre les tècniques de la ceràmica, a mi el que m'interessa és rompre una mica les fronteres, no? També, perquè, com ja dic, hi ha molt d'estudis de ceràmica i gent molt bona fent coses increïbles a nivell de... com se diu en mallorquí, no sé, alfareria. Mm-hmm. Però jo trob que li falta un poc una mica una pota d'artística, no? De voler dur el que és la tècnica més enllà i utilitzar, es fan com a material, no? Més que com a fi. I això és el que m'ho vull centrar també un poc a la Purnia, és fer una curadoria de projectes també, qualcú que tingui ganes de desenvolupar un projecte artístic més enllà d'aprendre a fer tasses i plats, que això és fantàstic, no? Però si qualcú té un interès d'anar més enllà d'això, per la meva formació, òbviament jo vinc de les Belles Arts i en final soc autora de còmics, soc dibuixant principalment, pues també aprendre tot això, no? Com traslladar el llenguatge del dibuix, com traslladar el llenguatge del còmic, tot això amb un material nou.
Sona molt bé. Supos que no has abandonat la il·lustració, que continues la teva activitat de fent còmics, etcètera, etcètera, sí, que sí, la ceràmica sí. És una disciplina més que transites pràcticament a diari, no?
Efectivament.
No tens un moment per cada cosa? Una època de la teva vida o de l'any? O... No, tu vas combinant, tu ara mateix.
Normalment sí, però és vera que ara s'estudi m'ha, bàsicament, absorbit tot el meu temps i, de fet, estava amb la Penélope Vallejo, que és una professora fantàstica, que té l'estudi Tortosa, vaig anar a fer un curs d'esmalts amb ella i jo li explicava les meves preocupacions, no? De dir, ostres, però és que ara, si comences l'estudi, no podré, els còmics i l'escriptura, perquè també, bé, jo me moc amb una triangulació, que és el dibuix, l'escriptura i la ceràmica, no? I sempre procur com a...
És una gran triangulació.
Sí, i procur que tot estigui, no?, com a molt enllaçat i bueno, doncs de bandes després va més cap a un costat o cap a l'altre. I ella me deia, t'has de relaxar perquè... posar en marxa un estudi és molta feina i ningú ho farà per tu. Ho has de fer tu, o sigui que tranquil·la, aparques ara de moment els altres projectes que tinguis i te dediques en això, i això he fet. Però, vamos, no he deixat d'escriure, tinc un guió a mitges, tinc un projecte de còmic començat...
Guió de novel·la gràfica.
De novel·la gràfica, sí. És el meu pròxim llibre. Vaig escrivint articles també per la revista cultural Jotdown.
Sí, està molt
bé. I vaig fent, pues, bueno, tot... Jo sempre dic que sí. La veritat, això és una cosa que a mi qualsevol cosa que me diguis jo m'engrescaré i te diré que sí, que endavant.
T'agafes com un repte, no?
Sí, sempre. Però és el que me manté també activa.
Anem a recordar, donar-me a l'Instagram, no? Tant d'Anapurna, que és així, amb l'arroba Anapurna guió baix, o de l'estudi de ceràmica, que si poseu Lapurni o Estudio Lapurni a Instagram, tot d'una vos surt. I allà per demanar-te informació, per qualsevol interessat que mos estigui escoltant, fer un taller de ceràmica, com ho de fer?
Bueno, sobretot, pues, això, seguir a Instagram, que és allà on publicaré totes les activitats que anirem fent. M'estic ara acabant també de fer la plana web, però vamos, per Instagram sempre pots contactar amb jo, me pots escriure, tant a Anapurna com a Estudio Lapurni. I pròximament, clar, sempre és un moment una mica delicat per començar amb el que serien les classes regulars, perquè ve l'estiu i tothom pot estar més...
Però l'estiu és una qüestió d'això, de que la gent agafa vacances, se'n va, o és una qüestió que a l'hora de manejar el fang també la calor no ajuda?
Bueno, això és un tema, també, no? En l'hivern és per somitat, en l'estiu és per la calor. Es fan que
quin és el millor moment per treballar el fang, Anna?
Bueno, pues depèn de les condicions. A mi m'agrada la primavera, sobretot perquè estic a diari fent feines d'estudi i els processos s'acceleren una mica, no? En l'hivern és més complicat que... La ceràmica és una disciplina molt... requereix de molta paciència. De fet, és que és un poquet el lema de Lapurni, és la paciència és revolucionària. Que té aquest punt d'un bo també, com un poc a punky, no? De dir, escolta, anem a fer coses que duguin temps, no? Que no siguin immediates, que se puguin rompre, no? Que se puguin rompre fàcilment. Vull dir que coses que... La ceràmica t'ensenya molt en això, no? T'ensenya molt a ser pacient, la docència també t'ensenya molt a ser pacient. Són dues disciplines que...
Quan duraria això un taller ideal? No per convertir-te en el millor ceramista del món, però per, no sé, per passar gust... en tranquil·litat, en paciència i aprendre una mica, no? També de...
Mira, jo ara just estic pensant en fer tallers d'iniciació ara en l'estiu, perquè és més fàcil trobar un moment, tenir dos dies, un divendres i un dissabte o un cap de setmana, és més fàcil en l'estiu que no, a lo millor tenir una cosa més regular, però jo crec que el manco unes 6 hores, no? 3 hores i 3 hores, a lo millor, dividit per tenir, diguem, una bona iniciació a lo que és,
clar,
és material.
Te poso el meu exemple. Jo m'encantaria aprendre, però clar, jo no tinc torn a camió.
Jo
aprenc i què faig després amb aquest aprenentatge?
Bueno, aquest és un tema.
A part dels objectes o allò que pugui fer allà amb tu.
Aquest és un tema. A tothom li treu molt, no? Perquè és una cosa que a més tu veus, no? Te fiques a Instagram, veus aquests vídeos de gent tornejant i clar, la gent, a mi, com quan estava donant classes m'encantava perquè venia gent i era com, jo, és que tu lo haces i què fa? I parece superfàcil, no? I jo dic, hombre, ara 5 anys d'aprenentatge, no? Clar, no valen nada, no?
Vull
dir, s'han de notar. És veritat que si no tens un torn i només tens a classes regulars, tipus pues, 2 hores setmanals, és difícil que s'avanci, no? És a dir, arriba un punt que t'acabes estancant. Però hi ha moltes tècniques, no fa falta fer torn. De fet, se poden fer peces que apareixin de torn a mà. Mm-hmm. El que passa és que te dura pues, moltíssima més estona, no? Clar. Està clar. Però bueno, també trobes... Hi ha certa meditació en fer un moviment així repetitiu.
Anna Purna, moltíssimes gràcies. Mantendràs informats d'aquesta novel·la gràfica.
Sí.
Quan sortirà? Més
bon? Buf, no, això...
Primer
l'has d'acabar. Tinc el guió fet, però pàgines dibuixades n'hi ha de més 15, vull dir que encara... I en lo lenta que soc jo, que sense darrere vaig estar 7 anys, doncs... Pues...
Bueno, la paciència, la revolucionària.
Sí, exacte.
I aquest taller és que funciona molt bé. Moltes gràcies per estar aquí i contar-lo.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, Anna Purna, són les 6:39, continuem.
L'Aviador i Vetres Ràdio. Llibreries, biblioteques i lectors.
Emocions i líbido femenina a la galerada d'avui, com sempre, Anna Maria Cuenat. Maria Canoet, que avui no és aquí presencialment. Maria, com estàs?
Va bé, i tu?
I no recordes el motiu. No, tenies feina, clar. Ara estava jo com a... ¿Por qué me ha dejado? Sí, és perquè tenies feina.
Tenia, sí, una feina ineludible.
Idò, vinga, anem a parlar de dues novel·les que... Una d'elles te dedica a la de Carlota Gurt, que és un monòleg deliciós, entretengut, molt ben documentat, sí. Molt divertit, que vaig poder veure en el marc de del Festival La Coma.
Sí,
un parell de setmanes allà...
Sí, molt poquet, dia 9 de maig.
A Binissalem, no? I m'agrada molt. I l'altra, la veritat és que no tenia referències. Història de les sensibilitats.
Exacte. Història de les sensibilitats és un assaig, realment, bastant acadèmic. A mi m'ha costat un poquet, però m'interessava molt el tema, perquè és una branca, la història de les sensibilitats, de la història, dels estudis d'història, no? És una branca que jo no coneixia gens i que trobo molt interessant perquè és l'aproximació a l'estudi de la història a través de com se vivien les emocions de cada període. És a dir, el que ens fa veure és que no... La nostra època cultural marca també quines emocions vivim, és a dir, determina quines emocions vivim.
Clar.
I sí, i està publicat per Acantilado, que sempre publica assaig i sol ser bastant rigorós, i és de diversos autors, però ho coordinen dos francesos, Alain Corbin i Hervé Mazurel. Té entes que França és com bastant un dels llocs on aquest tipus d'història se desenvolupa més.
Sí.
I perquè vegeu un pot de quedar, perquè pot quedar com algo molt ampli, cit a la primera pàgina, com es diu, la història de les sensibilitats se dedica a l'estudi de les variacions locals, socials i històriques de les percepcions sensorials de lo que gusta i disgusta, tanto en lo que se refiere a la expresión de las emociones como a las formas de los afectos. Per tant, això és un poc el que ens trobem en aquest llibre. I el que és interessant és que va de... hi ha quatre capítols, perdona, que van segons un període en concret. Per exemple, en el primer mos xerra d'explorar a l'antiga Roma, que, per exemple, això era una tàctica que els emperadors utilitzaven. Si ploraven convenientment a un moment o a un altre, podien tenir uns beneficis polítics o altres. Mm-hmm. Que jo no sé tu, però no crec que les pel·lícules que veien d'emperadors mai ploren. No
record. Potser qualque... En
públic.
Sí. Sí, és cert. No record que ara que ho dius. En Ciceró pot ser, qualque pel·lícula, sí. No sé, podria ser.
Perquè era, això era important, si plorar en públic. Perquè... Després mos anàvem a l'edat mitjana, amb les emocions desbordades i sobretot concretament en com se viu el dol, en com hi ha una època de l'edat mitjana que està per... Sí, el dol és una manera de... Com més s'expressi en el carrer i més se plori, no? Les esplanyideres i tot això, el dol és més un, com un acte col·lectiu, no? Després hi ha un moment donat que l'Iglesia troba que el dol s'ha de viure a més contingut, no? Però bueno, jo ho estic explicant una mica burdament, realment ells mos expliquen molt més com afecta en el sentit. Però el que he trobat, o sigui, el que trob com interessant és que com que tots són historiadors qui t'expliquen també bastant una mica el mètode, no? I és realment una feineta de veure indicis una mica on no n'hi ha, m'explic?
Sí, sí.
De, ah, mira, aquí hi ha una carta, diuen no sé què, hi ha una crònica, a cercar textos judicials, cròniques, etc. I mirar les parts que no són les destacables, no? Però per trobar indicis de com se vivia. I he trobat que és molt interessant.
Molt bé, i de història de les sensibilitats, Cantilado, Alain Corbin i Arce Masuel són els autors. I anem a una aniquilació fallida, com dèiem abans, editat per Ara Llibres, és un monòleg que s'ha llegit, de fet, ella ho va fer, no sé, mitja hora?
O sí,
és... Menys, I és de Carlota Gurt.
Exacte, que mos agrada un poc més a tots dos, per mi, aquesta història.
Bueno, és que jo l'altre perquè... no l'he llegit, no t'ho puc, però...
No, però t'agrada més.
Sí, m'agrada qualsevol aproximació que les trob sempre interessants, a la líbido o el plaer o el desig, el plaer i la líbido femenina, me sembla molt revelador, perquè ja és hora que se fessin, també, no?
Clar, sí, perquè anem molt de retras, no? Clar, jo els he posat junts perquè en Carlota Gurt, en aquest monòleg, reflexiona, per una banda, sobre el discurs social que se té damunt la libido femenina, que ja saben que és una doble moral, no? O massa sexuals o massa poc. Però ella mos diu que no sempre ha estat així i fa un recorregut per la història per veure les diferents maneres en com s'ha tingut en concepció de la sexualitat de la dona, no? Un moment donat se les ha vist com insensibles i ara estem en un moment on se les veu més com a que són les que no tenen ganes que tenen menys ganes de sexe que els homes, no? I ella diu, mira, ni una cosa ni l'altra. I de fet jo crec que ara mateix està bastant posant-se aquest mite de que tenen menys ganes de sexe, s'està destruint bastant, però bueno, estan com començant a fer-ho, no? I ella, pues, això, fent aquest repàs històric, no, moltes vegades quan mirem, hi ha coses que ens pensem que sempre han estat d'una manera i quan veiem que no, que hi havia altres concepcions, és quan no en donem compte de, bueno, pues, la nostra ceguesa cultural, no? I perquè vegeu com en altres moments s'ha tractat la libido femenina, hi ha, molt en el començament, un text, un poema sumari, que diu... Inanna, que és una deessa de la fertilitat, la moixa guerra.
Sí.
Inanna es va posar la corona de l'estepa. Es va acostar a la cleda d'ovelles, el pastor. Es va recolzar contra la pomera. Quan es va recolzar contra la pomera, la seva vulva era meravellosa de contemplar. Complint-se en la seva vulva meravellosa, la jove Inanna es va celebrar a si mateixa. És a dir, crec que és un poema com super...
Elogi de la masturbació, òbviament. Clar que sí. Només faltaria.
I de celebració de... De
ser libido femenina. Clar, ella fa un recorregut per diferents èpoques, de tal sumeris a l'actualitat, amb moltes referències històriques, socials, amb moltes també declaracions d'homos que no han entès mai res. I tot això...
Com en Freud, per exemple.
Efectivament, com en Freud. El qual també en Carlota Gurt Massola directament de nostra. Claríssimament, jo crec que en Freud cada vegada té menys adeptes, però bé.
Té menys vigència.
Sí, té menys vigència. I clar, i tot això fa amb molta gràcia, amb un to d'humor, d'ironia, de sarcasme.
Estic contenta que cada un de nosaltres dos l'ha viscut d'una manera diferent, aquest text, no? Tu l'has viscut en viu,
sí.
Que realment és com ha estat concebut, no? Però, i jo l'he viscut llegint-lo, i per mi ella ja avisa que és una mica diferent, no? I trob, vull dir, mira, no ho sabia i estic contenta d'aquesta...
Però hem arribat a les mateixes conclusions, no? Sí, més o menys.
Sí.
Que és necessari?
Sí, totalment.
És un monòleg necessari? Revelador?
Sí. Totalment.
Molt divertit.
I molt divertit, exacte, molt divertit. I on a Carlota també, a part de fer-nos aquest repàs de la història, també hi va incloent bastanta opinió personal, vivència personal, no d'una manera que sigui tampoc morbosa, simplement clar, com una dona que viu avui.
El senyor M, que és la seva parella, que moltes vegades tampoc entén sí. Les coses i de vegades sí.
N'Esteve, que és un que no la va complaure, no?
Sí, és molt divertit aquesta part, també.
Sí, sí.
És que, a més, jo, per històries que he tingut molt de prop, per pròpies mm-hmm. també, és crec que dona molt de la Diana, no? D'aquesta manca sí. d'educació sexual dels homes mm. respecte a allò que li pot passar o li passa a les dones, no? Que és
sí.
com a...
Sí, i dels homes, però de la societat en general, sí, les dones clar. Tampoc estan molt
sí,
més...
Sí, clar.
És a dir... Jo crec que en general també, a mi m'agrada llegir per aquest llibre perquè tot i que xerra de sexe amb moltes de les meves amigues també m'he sentit menys tota sola amb aquest llibre perquè està com, ah, mira, això no me passa només a mi, m'explic? Això,
sí.
Perquè en aquest llibre no t'explica anècdotes, explica les línies generals de, no, de com és la sexualitat en general, mm-hmm. que és diversa, òbviament, però és com no són anècdotes, t'està xerrant de coses que se repeteixen, no?
Sí, són patrons,
Exacte. Mm-hmm. Sí, així que, i està publicat per Ara Llibres.
Molt bé. Idò, Història de les sensibilitats i una aniquilació fallida dels dos títols que ha duit avui a Maria Quanet. La setmana que ve més ja presencial, no?
Ja presencial, sí. Sempre és millor.
Gràcies, Maria.
Molt bé. A vosaltres.
Vinga, 10 minuts per les 7. Continuem.
IB3 Ràdio és formació. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
I avui la llibreria que han triat per acabar el programa és Llibres Ramon Llull, al centre de Palma, passatge Joan 23, allà de la Galeria dels Geranis, i el nostre llibreter, un dels nostres de referències, Àlex Volney. Àlex, com estàs?
Hola, bona tarda, tot bé.
Te robant 10 minuts i sé que no te'n sobren perquè la Fira del Llibre és a tocar i supos que estàs allà ja decidint quins títols durs, què deixes a la botiga, un poquet empaquetant, no?
Sí, ho has endevinat, estem en mi per brogit, la llibreria està plena de catxes per amunt i per avall i, bueno, esperam poder començar un any més la Fira, que sempre és una... Sempre s'agafa amb il·lusió perquè és... A part de que mos agrada l'emplaçament i mos agrada la manera que ho feim darrerament, també és la recta final, no?, de l'any editorial, vull dir que clar. És molt intens, no només anem a vendre, sinó que també tancam una etapa. Maldament no tanquem la llibreria, òbviament, però acaba l'any editorial. A Madrid més tard, perquè dura més, però aquí, quan acaba la fira, ja començam a preparar l'any que ve.
Clar. Àlex, com, bueno, lo primer de tot, parlaves del lloc, parlaves de l'indret on se fa la fira, que se torna a repeteixer ja a la plaça Espanya de Palma, en aquest cas. Imagino que se repeteix per qualque motiu, ara quedar satisfet l'any passat.
Bueno, sí, tot se vota, tot se fa per assemblea, se vota... Sí, l'únic que me fa moltíssima gràcia són els periodistes quan diuen la nova ubicació. L'any 2005 ja hi vam anar.
Sí.
De consultar les hemeroteques, jo tinc unes fotos precioses, hi ha llibreteres, companyes nostres i algunes persones del món del llibre que han traspassat, que ja no hi són. Vull dir que hi ha una història, no?, i l'han de seguir. Es veu que ara tot ha canviat, ara és el segon any que repetim, i hi ha més gent satisfeta que detractora.
Idò, ja està. No importa fer més experiments, de moment. Com tries els títols que... Perquè, clar, no tenim tan lluny en el temps a Sant Jordi, allà vau treure novetats, autors de referència, etc. Títols també que vos agrada tenir sempre a mà. No sé si els mateixos criteris per... Encara coetge un poquet els títols de Sant Jordi i també els aduïs. Com ho feis?
Bueno, això és debat etern, no? Que fa calor, que per què no ho atracant més a Sant Jordi. Antigament s'aprofitaven els depòsits i els fons de Sant Jordi per allargar i donar més oportunitat en aquells autors novells, fins i tot que treu una novel·la, clar, que se li dona tan poc marge. Ara està canviant tot. Però el públic no és el mateix. El més interessant és això, no? Una cosa és Sant Jordi, l'altra és la fira. Són 10 dies, passa un altre tipus de gent, és una cosa més heterogènia. I, òbviament, els darrers anys ja despuntam en el Grammy, no hi ha aquella llibreria que se repetesqui. Tot allò de que tothom duia les mateixes novetats ha quedat enrere. Clar. Més o manco cadascú du la seva línia i el públic ho veu, no? Que va passejant i no troba el mateix a cada paradeta.
Afortunadament. Idò, parla'ns dels títols que ja sí que has decidit que aniran a la paradeta de la plaça Major, de la plaça Espanya.
Bueno, n'hi ha que encara no ni el detenc, perquè estic esperant fins i tot per jo, que som un friqui de les traduccions de na Lola Badia, a l'editorial que al carrer, la meravellosa Gilbany que va llevert, o la mort d'Artús, i demà surt en el mercat l'aventura de Tristany i Isolda. I és una feina d'aquesta senyora, una autèntica meravella a la qual estic enganxat, i demà sortirà, vull dir que encara estic recomanant un llibre que encara no tenc. I, bueno, per destacar de la meva vida, no?, del pintor de Miquel Barceló.
Sí.
Per jo és un geni no massa valorat a Mallorca, i en aquest llibre parla per primera vegada del que són els detalls de la seva pintura, de dibuixos, de la seva infantesa, pares, de lo que és Silla. És un assaig preciós de diferents... Jo m'imagino que és una part de moltes que vendran, no?, perquè... si no vaig equivocar, a més, aquest senyor bastant aficionat, era bastant aficionat en Dalí i en Amplà i en aquest tipus d'escriptors, i no dic que els imiti, però té bastanta influència a l'hora d'escriure d'aquests genis empordonesos. No? Mm-hmm. També volia recomanar, si no ho he fet, perquè no estic segur que no ho hagi fet, però l'Evangelio de las Anguilas, d'en Patrick Svensson.
Sí, ho has fet, però no està malament que insisteixis, perquè
és
jo
que és un llibre que
m'ha entusiasmat.
Els darrers 5 anys és el millor llibre, és molt subjectiu, jo és el llibre que m'he disfrutat. Sí. Aquest senyor n'ha afegit un que se diu Un immenso azul, que és la història de la mà.
Totalment, totalment.
La vida de la terra comença a la mà. I fa, bé, a qui li agradi la música no quedarà al marge, no? És a dir, com aquest senyor compara ritmes circadians de les criatures que estan a 3.000 metres en profunditat a la fosca, com comparteixen ritmes circadians Rafael amb tu i amb mi. Vull dir,
totalment,
com està tot connectat, és un assaig inclassificable en la línia de l'Evangeli de les Anguiles, que ja va ser un llibre fabulós.
Jo vaig disfrutar moltíssim també un immens azul. Me va, com a persona molt vinculada a la mà, que li encanta bussetjar, aquest llibre me va transportar mil vegades en el decurs de les seves pàgines. No sé,
és fabulós. La nostra feina, fins i tot, quan venen pescadors a navegants, a gent de regates... Sí. Si no ho coneixen, i tant a l'Odi d'Insaigua, com veig el Jetskin. No?
Sí, efectivament.
Però, magnífic, bueno, sí. També mos enfocam sempre a anar tancant l'any els que mos dediquem a editar qualque llibre, no? I nosaltres hem editat la Luciérnagas, d'Antoni Palerm, i donam en exclusiva dissabte, dia 30, a les 6 de l'hora baixa, Toni Palerm serà presentat per la Mari Sagoñi, directora del diari Mallorca, amb aquest assaig fabulós, no perquè l'editem nosaltres, però és un assaig que explica una mica com un senyor conservador, com un demòcrata cristià com l'Aldo Moro i un intel·lectual comunista com Pasolini són assassinats, ara que se veu en perspectiva, per mateixos interessos de la fundació de la FIA, del Gladio, del petroli angloamericà, que és el mateix que avui en dia està armant aquest desastre i tantes morts innocents d'Orient Mitjà.
Molt revelador i, a més, molt bon triada la presentadora, s'ha de dir, i crec que és un dels títols que mereix la pena que triomfin, això que s'ha dit, no? Triomfin.
És molt interessant.
Ja, a la fira.
Quan en Toni Mor va passar l'original, jo flia de ara que vens amb Aldo Moro i em passo a mi, i bueno... I en el lloc alegòric de les Luciérnagas, de les Lluernes,
sí,
perquè això sí, en Toni de Son Cervera, però escriu en castellà,
sí,
ja m'havia agradat molt La casa inclinada, que és novel·la, però jo crec que en aquest llibre, que no és ficció, però se llegeix com una novel·la, i la veritat és colpidor, i a la vegada és una lectura que troc que fa curt, vull dir, que se llegeix molt aviat.
Idò, Àlex, se m'esgota el temps. Moltíssimes gràcies per il·lustrar-nos amb aquest títol. Que vagi molt bé la fira d'enguany. Te veurem allà amb aquestes presentacions, aquest títol damunt o dins la paradeta. I no afluixis, per cert, 36 anys, no?, que fas de llibreter.
Ah, bueno, sí, vaig entrar el 2 de maig de l'any 90, perquè això sí, l'1 de maig la meva religió no m'ha deixat fer feina, m'han dit, pot començar amb valor, i vaig dir, esperaré dia 2, i ara em fa 36, sí.
I que, bueno, t'anava a dir, que arribin 36 més, tampoc importa allargar-ho tant, no? Quan estiguis cansat, que ja...
I que vosaltres ho vegeu, moltíssimes gràcies.
Vinga, una ferrada grossa.
Bona tarda, salut.
Gràcies, Àlex. Idò, amb aquestes recomanacions magnífiques d'en Àlex Bolny, de llibreria de llibres Ramon Llull, que el programa d'avui. Ja sabeu que res, en 40 segons arriben les notícies, amb Aina Sureda, tot l'equip d'informatius d'IV3 Ràdio, i que l'avió torna demà des de Magaluf amb ocasió del Connecta Magaluf a Mallorca, una repassada al present i al futur del sector audiovisual. Parlarem amb responsables de l'Institut d'Estudis de la Cultura, parlarem amb creadors, parlarem amb productors i també agafarem un poquet del pols en aquest sector. Serà demà a partir de les 6. Vagi bé.